A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Aquests nous estudis tenen una cosa, que és que s'està molt bé, s'està molt ample, s'està molt relaxat, estem a bon lloc, però és difícil aparcar. I clar, com és difícil aparcar, la gent deixa els cotxes lluny, i si deixa els cotxes lluny, els hi costa més d'arribar.
Molt bé.
Oi, Eva? Bon dia.
Sí, oi.
Bé, ho he fet l'explicació bé?
Ho has fet fantàsticament.
Doncs, això...
La Begoña està arribant.
Està arribant. Bueno, doncs quan arribi li obrem la porta...
I que pugui, passar.
Exacte, i la farem passar perquè avui tenim a la Julien.
Exactament, avui tenim a la Julien Etxencamp. Ho he dit bé?
Molt bé, cada vegada millor.
Bon dia, benvinguda, Julien. La idea d'avui és parlar d'aquesta intel·ligència emocional a les empreses i com la podem aplicar per fer-les més rendibles, més eficients, etc.
Uh-huh. Em permets primer fer-te la prèvia?
Oh, i tant, vinga.
Va. Allò, dimarts va bé
sí.
Allò, celebració d'un any, oi?
Sí.
Ho dic perquè és que després començarem a parlar del tema i ja...
I ens emocionarem.
Això mateix. Per tant, doncs, i així també donem temps a la Begoña que acaba d'arribar, oi?
I tant.
Això, un any de federació ja.
Exactament, doncs just al mes de març de fa un any, el 2017, en les dues assemblees generals de la DEC, l'Associació d'Empresaris de l'Alt Penedès Baix-Penedès des Garraf. Veus que ho tinc tan intrínsec ja, lo de la federació,
sí.
Que ja no...
I jo lo de la DEC no m'ho he tret de sobre, eh? Encara dic, bueno, la DEC, però bé, és igual, s'entén.
Tot arriba. És qüestió de temps. I la Unió Empresarial del Penedès, doncs el mes de març de 2017 aprovaven en assemblea la integració plena de les dues entitats i el naixement de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que tot just el 12 de juny de 2017 s'aprovava per estatut i assemblea. Per tant, abans d'ahir doncs, fèiem aquest primer any, aquesta primera celebració, que esperem que siguin molts més. Uh-huh. I bé, una miqueta era una trobada, un intercanvi d'impressions amb el president de la federació, Martí Sistaner, el president adjunt, Santi Carda, i un bon nombre de membres de la Junta i de col·lectivitats de l'entorn, que abans van voler acompanyar com mitjans de comunicació, i bueno, van fer una miqueta de balanç, bàsicament.
Anava a dir, el fet d'haver unit a gent o empreses de l'interior, perquè encara no és molt interior, ja explicarà el Penedès, oi? Però en el fons no deixa de ser... ja hi havia filosofies diferents, maneres de treballar diferents, o...?
Les dues entitats treballaven de manera molt diferent. Uh-huh. Val? Llavors, bueno, era un repte unir cultures, unir maneres de fer, però bé, de fet, algun dels assistents el mateix dimarts ens deia, és que des de fora no ho hem viscut com... Ho hem viscut amb total naturalitat, per tant, vull dir, hem intentat doncs, fer-ho de la millor manera possible, hi ha hagut molta generositat per part de les dues entitats. La integració ha estat plena doncs, amb temes de plantilla, amb temes administratius, amb temes de junta directiva, vull dir, tot s'ha integrat totalment, vull dir, si eren dos i dos, érem quatre, per tant, també això també ha facilitat aquesta integració i alhora el repte de ser l'entitat de referència al territori i també com a tal, com a associació empresarial territorial a dintre de Catalunya, doncs crec que s'està assolint i així es va manifestar també el dimarts.
Doncs per unir dues cultures una mica diferents cal aplicar la intel·ligència emocional.
Efectivament. Doncs sí, avui reprenem el tema, parlem d'intel·ligència emocional. És un dels reptes dintre de la direcció de persones, dels equips humans que hi ha a les empreses, perquè en el fons les empreses estan constituïdes per persones i les persones no sempre són emocionalment... això m'ha quedat molt malament. No són emocionalment doncs, estàtiques, podríem dir, no? Per tant...
Iguals.
Això mateix. Eh? El repte és que s'uneixin entre elles, que sàpiguen treballar, que facin bons equips i que alhora assoleixin reptes. Per parlar-ne i perquè ens en faci 5 cèntims, la Juliana avui està amb nosaltres, també ens acompanyarà Begoña, que està arribant, ho hem dit abans. Abans d'entrar en matèria, el que ens agrada, Juliana, és que ens presenteu la vostra empresa, què us dediqueu, quin és el vostre dia a dia i des de quan, i entrem al debat.
Doncs molt bé, em dic Juliana i em dedico sobretot al coaching i al tema del mindfulness o l'atenció plena, o sigui, a formació a dintre de l'empresa. I això fa ara ben bé 6 o 8 anys, 6 o 7 anys. Abans estava treballant com docent a la universitat i vaig fer aquest canvi professional i la veritat és que estic molt, molt contenta amb la feina actual que estic fent.
És a dir, ofereixes formació a les empreses?
Exacte, faig el coaching tant a nivell personal com a nivell d'empresa en forma de formacions, d'intel·ligència emocional, etc. Però sobretot amb el tema del mindfulness també.
Fins a quin nivell una empresa necessita formació en això, en intel·ligència emocional?
Jo crec que ho necessita moltíssim. Bueno, i no ho crec només jo, no? El Daniel Goleman, que és el qui va popularitzar. Moltes gràcies. El català em costa de tant
en tant. El català és magnífic, no pateixis.
Va parlar d'intel·ligència emocional en l'any 95, per primera vegada. I ell diu que la intel·ligència emocional és en gran part responsable del nostre èxit. Vol dir que és molt més important que el nostre intel·lect, no? La nostra intel·ligència o la nostra experiència. I ell fins i tot diu que és un 80%, o sigui que o donem molta importància a la intel·ligència emocional o no tindrem èxit.
Doncs aleshores la pregunta bàsica, què és la intel·ligència emocional?
Bàsicament és donar-se, ser conscient de les pròpies emocions i saber regular-les i també ser conscient de les emocions dels altres i saber influir en les emocions dels altres. I després també hi ha altres components, no? com la empatia, que és molt important, també les habilitats socials i sobretot també l'automotivació.
És una qüestió més de coneixement o és una qüestió més innata? És a dir, la intel·ligència emocional és com, no sé, com una persona que té més facilitat per les matemàtiques, posem per cas, o realment és una cosa que es pot treballar encara que es parteixi molt de zero?
Jo crec que hi ha una part que és genètica. No puc dir ara en números, no? Però si tu observes els nens petits jugant, és obvi que hi ha nens que són més empàtics que altres. Però, per altra banda, com tot, quasi tota la vida, es pot entrenar i moltíssim. I aquí, per això, tenen tant d'èxit i són tan importants els cursos. Perquè la primera cosa és que ets de saber, ets d'aprendre, no? Quan jo era petita a l'escola mai vam parlar d'emocions. Jo no sé la teva edat, no sé tu, però avui en dia a les escoles sí que és un tema i això és un començament. I hi ha molta gent, jo m'adono, no? Quan estic a l'empresa i estic amb gent de 40, 50 anys, no? Quan tenen la possibilitat, no? de saber a veure què són les emocions i com connectar amb les emocions, per ells és com un gran insight, com diu en anglès, no? És una gran una experiència molt, molt important, molt, molt bona. I per això, per contestar, llavors sí, crec que hi ha una part que és nata, però hi ha una gran part que es pot aprendre.
I això lliga amb el que et preguntava abans. Totes les empreses haurien de tenir, clar, estem parlant des d'una gran multinacional que té molts departaments fins a una petita botiga, un petit empresari que tingui 2 o 3 treballadors i que també necessiti, és a dir, aquest nivell el necessita tothom?
Jo diria que sí, no? I la forma és de com fer aquests cursos, perquè si jo soc una gran multinacional, doncs programo aquests cursos a dintre de la meva empresa, o fins i tot també si és una empresa mitjana o petita. Però si només tinc una botiga, doncs jo puc enviar els meus empleats, no, a fer aquests cursos, com per exemple, no, a la FEC, que donen, on hi ha molts cursos, hi ha una gran oferta.
La gent que ve als cursos es creu el concepte i entén-me la pregunta, no deixa de ser, tu mateixa ho has explicat, un concepte innovador, diguem desenvolupat a partir de l'any 95, I que canvia, encara que ara ho tenim ja bastant més assumit, però que canvia una miqueta la manera de veure el món del coneixement i el món dels negocis també. Yeah. Fins a quin punt doncs, la gent té bona predisposició per entendre el concepte?
Bueno, jo crec que aquí influeixen dues coses. Una cosa és que els cursos són, en general, són molt vivencials. I jo m'ho crec tot en el moment que ho puc experimentar i veure els beneficis que m'aporta. Això per una banda. Per altra banda, tenim molt en favor avui en dia tot el tema de les neurociències. I ahí, saps, hi ha moltes evidències científiques de que es poden entrenar certes coses com la empatia, com el tema de... Bueno, jo com em dedico molt al tema de la reducció de l'estrès, no? Després d'un curs de 8 setmanes de mindfulness, hi ha una part del cerebre que es diu l'amígdala, que és la part emocional del cerebre, i després d'un curs així es redueix, la gent està menys estressada, no? I vull dir que quan tu pots ensenyar a la gent, mira, tot que estem fent aquí, vale, són conceptes abstractes, però per una banda, vinga, fem pràctiques, fem dinàmiques, i tu veuràs, tu mateix pots valorar, no?, si et funciona o no, i després tu decideixes, sí, em quedo amb això o no. I per altra banda, mira, hi ha un munt de investigacions científiques que donen les evidències que necessitem.
Per tant, més enllà dels conceptes teòrics, els cursos es plantegen d'una manera eminentment pràctica, el que estic entenent.
Jo diria en general, però bueno, els meus cursos, un 80% és, jo intento que siguin coses experimentals, perquè és la forma d'aprendre. Les coses teòriques...
Tothom té emocions i per tant és fàcil d'anar a la part vivencial, a la part experiencial.
Exacte, i també és lògic, perquè jo em puc comprar un llibre, em puc baixar tot el que vulgui al YouTube, però els coneixements cognitius o teòrics són una cosa, però després, si no ho porto a la pràctica, no em serveix de res. I per això jo només puc recomanar a tothom, avui està a l'abast de tothom fer cursos d'intel·ligència emocional, cursos del que sigui, i és una bona experiència, perquè es fa que després jo soc molt més, per una banda, no? Soc molt més eficaç a la feina, i això em comporta seguretat, etc. No? Però també sempre m'ajuda a la meva vida personal. O sigui que sempre és una situació gana-gana, guanya-guanya, perdó.
És a dir, que qualsevol coneixement que s'estregui doncs, a partir de la intel·ligència emocional podrà ser després aplicat en totes les situacions de la vida, no només exclusivament en les professionals.
Sí, exacte, és molt important, no? I també parlant de nens petits, no? Que abans amb la Eva hem parlat del seu fill, no? Jo crec que és molt important, com pares també, que nosaltres sabem gestionar molt bé les nostres emocions, perquè si no, què podem ensenyar als nostres fills, no? I per això cada cosa que aprenc m'és útil en tots els àmbits de la meva vida.
Has comentat abans la qüestió de que l'empatia es pot treballar. I l'empatia, en el fons, és una qüestió innata. És a dir, una persona és més empàtica o és menys. Fins a quin punt, i ara m'entendràs la pregunta, qui treballa l'empatia no està fent teatre. És a dir, fins a quin punt, clar, una empatia treballada no deixa de ser una mica mentida.
No sé si estic d'acord amb tu, però què vols dir que és una mentida?
No, una mentida, és a dir, que en el fons una persona que no és empàtica, i no és empàtica per naturalesa, fins a quin punt el fet de treballar aquesta emoció, que és l'empatia i que en el fons és la facilitat de posar-se a la pell de l'altre, doncs si ho fa d'una manera, diguem, treballada, no serà una mica falsa en el fons.
La veritat és que no estic d'acord amb això, amb el que tu dius, perquè jo penso...
M'agrada que no estiguis d'acord amb el que et pregunto, perquè d'aquesta manera es pot generar el debat.
Perquè jo crec que en el fons tothom és empàtic. tothom pot ser empàtic. Hi ha molt poca persona que tenen trastorns, no sé què, i pot ser que no ho són, però en general tothom pot ser empàtic, no? Jo crec que quan la gent no és empàtica és perquè tenen un problema de d'autoestima, un problema de por, i només estan concentrats en ells mateixos. I jo estic amb molta por, amb molta ràbia, el que sigui, m'és molt difícil connectar amb les emocions dels altres. Però en el moment que jo aprenc a relaxar-me una miqueta, aprenc a estar acceptant-me a mi mateix, llavors automàticament també puc empatitzar amb els altres. I és el que tu has dit abans, no? L'empatia, què vol dir? D'entrada només vol dir saber posar-me a la pell de l'altra persona. Això no vol dir estar d'acord amb el que està fent o està dient l'altra persona, però almenys em sé posar a la pell de l'altra persona i entendre el que ell vol dir. I això sí que es pot entrenar, i jo crec que mai és fals. No té la idea de que després puc manipular la gent. No.
D'acord, només... t'has descartat els trastorns, que no hi sí. entrem en això, i a més seria una qüestió mèdica, sí. gairebé. Les persones poc empàtiques partirien d'una base més de, per dir-ho d'alguna manera, de timidesa o de por davant del món que els envolta, que no pas de realment una incapacitat de poder sentir aquesta empatia.
Exacte, i només timidesa i por, no? Bueno, és la meva convicció, no? També la gent molt colèrica, molt enfadada, no? També, uh-huh. en el fons, no? Hi ha una miqueta de por i no estan bé amb ells mateixos, no? Uh-huh. No estan satisfets amb ells mateixos, encara que no sigui una cosa que no siguin conscients d'això, no? Uh-huh. Però per això jo crec que es pot treballar i al final guanyen tots.
I una altra, les emocions són sentiments primaris, és allò que surt gairebé de manera irreflexiva. Si ho treballem, òbviament, podem controlar una miqueta, però fins a quin punt una emoció com una persona, una mala notícia i que ens enfada i que fa que puguem reaccionar d'una manera incorrecta davant d'una situació no prevista. Fins a quin punt el fet d'haver-ho treballat evitarà que tinguem aquesta mala reacció?
Ah, bueno, una bona pregunta, m'agrada. Bueno, penso que hem de diferenciar entre emocions primàries i després sentiments, no? Que els sentiments sempre vol dir que hi ha una interpretació. Les emocions són molt, bueno, les bàsiques, no? La por, la ira, la tristesa, l'alegria, no? Això són les emocions bàsiques. I això, tens tota la raó, ens venen així de rapidíssim, no? Com una conseqüència, un aconteciment, no? Però una cosa és sentir aquestes emocions, i una altra cosa molt diferent és expressar les emocions. I aquí és on entren en joc tot el tema de la regulació emocional. Perquè, per una banda, jo, a mi ho trobo molt interessant, no? Que la gent, als cursos que dono, moltes vegades em diuen: ai, jo no vull sentir tristesa, no? I odio tenir por, no? No té cap utilitat. I em costa molta feina de convèncer la gent, no? De que cap emoció és dolenta, cap. Hi ha emocions agradables i desagradables, d'acord. Però tots són molt útils, són molt importants, perquè em donen un feedback, em donen una senyal. I llavors la cosa consisteix en reconèixer les emocions, connectar amb aquestes emocions i després saber calmar-se, recuperar la serenitat, i això em permet, no, buscar una resposta. No ser reactiu, no? Quan ja passa una cosa que ja m'enfada i després exploto, això vol dir una reacció reactiva. I això hem d'evitar, perquè això pot ser molt perillós o molt desagradable, no? Però connectar amb les emocions, permetir-me connectar amb les emocions, això és molt, molt, molt important. I llavors, el que he dit, no? Saber fer aquesta pausa mínima per recuperar la serenitat. Això vol dir que puc reflexionar una altra vegada, analitzar una miqueta la situació i després dono la resposta que jo vull.
És a dir, curt, en certa mesura fer el curt circuit entre l'emoció primària i la seva expressió.
Exacte, sí, sí. I per això, ja, per mi, el missatge més important és que les emocions són importants, siguin els que siguin. No?
Per tant, no es tracta de reprimir les emocions.
No, al revés, al revés. És molt important connectar amb les emocions i reconèixer-les, i llavors l'única cosa és parar un moment abans d'expressar-les.
Bueno, doncs, fem una cosa, saludem a la... Acaba d'arribar finalment. Ha arribat la nostra segona tertuliana d'avui, Eva.
Begoña Cartagena, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, moltes gràcies a tots per convidar-me i per esperar-me.
No passa res. El micro? Allunya't. Així mateix.
Bé, doncs amb la Juliana hem començat a fer tertúlia o a fer un... Més aviat li estaves fent un tercer grau, hem de dir, Joan.
No. Ai, perdó.
No. Begoña, ens havies acompanyat en aquest espai, crec que recordar fa molt de temps, però perquè els oients doncs es situïn, explica'ns una miqueta quines són les teves característiques professionals, a què et dediques, i ara sí entrem en debat amb la Juliana.
Moltes gràcies. Doncs jo soc Begoña Cartagena, soc psicòloga, m'he format com a coach també i faig processos d'acompanyament, o sigui, acompanyo les persones per possibilitar canvis interns en la seva manera de ser, d'aquí ve la transformació. Treballem, per exemple, amb canvi de mindset, canvi de creences, canviar la mentalitat, que va relacionar tot amb emocions, perquè aquest canvi intern tingui un impacte a nivell extern.
És a dir, si no ho entès malament, sí. És la fase prèvia al que ara estàvem comentant amb la Juliana. La Juliana ens estava comentant les emocions són intrínseques a la persona i el que sí. Hem d'aconseguir és controlar-les perquè, diguem, no, la seva expressió d'aquestes emocions doncs no ens perjudiqui. El que ens planteja la Begoña és la fase prèvia, és a dir, que aquest, fins i tot canviar aquesta emoció.
Sí, bueno, aniria, més que l'emoció és canviar el pensament. És gestionar aquest pensament, i quan això ho gestionem portem a terme el que comentava la Julià, no? Que és aquesta gestió de les emocions.
D'acord.
I si voleu, us puc explicar el cas pràctic d'avui, no? O sigui...
Endavant, si us plau.
Clar, per vindre aquí, bueno, m'he trobat amb un problema, amb un imprevist amb el qual ja no hi comptava, d'acord? Llavors, això ha generat una sèrie de pensaments i emocions instantanis, no? En plan, ja no arribo, ostres, m'he equivocat, què faig, com vaig, no sé què, no? Si ens deixem emportar per aquest pensament, aquest nivell d'ansietat, d'angoixa, o sigui, aquestes emocions van increixendo, no? Llavors, el que s'ha de fer és ser conscient, per mi la importància és aquesta paraula, la consciència, ser conscient d'aquest pensament, què m'estic dient a mi mateixa, soltar-lo, deixar-lo anar, i llavors començar a posar solució al problema, d'acord? És potser reconèixer, d'acord, doncs m'he equivocat, no he mirat bé el mail, etcètera. Llavors, a partir d'aquí, gestionar, com dic, aquest discurs intern, canviar el pensament i arribar a aquest punt de serenitat malgrat la situació que s'hagi donat.
Cosa positiva, perquè després arribes aquí, no passa res especialment dur, és a dir, aquí no hem ensenyat targeta vermella a ningú ni res, és a dir, s'ha arribat.
Exacte.
Més, o sigui, que en el fons has fet bé.
Sí, o sigui, bueno, és, totes les persones quan estem en aquest moment, en aquest procés, no? O sigui, som conscients que podem tindre com una muntanya russa d'emocions, i torno a dir, el tema és prendre consciència i després preguntar-nos què faig amb aquest pensament, amb aquesta emoció, i evidentment tindre en compte l'impacte que té amb nosaltres.
I el que li preguntava abans a la Juliana, això s'entrena. Digues, endavant.
Jo crec que això el que ha dit la Begoña, no? Que és entendre una miqueta el funcionament de la ment, no? Que primer hi ha un aconteciment, com és?
Esdeveniment.
Això. I després, llavors, comença la meva valoració i voltes de l'aconteciment, no? De què ha passat. I la valoració que jo faig moltes vegades és inconscient, doncs surten unes emocions o altres emocions. I les emocions, com hem dit abans, no, em comporten a un comportament o un altre. I llavors aquí és molt important, no, de treballar, com ha dit la Begoña, també els meus pensaments, la valoració, perquè jo puc veure una... ho dic malament.
Un esdeveniment.
Això, d'una manera o d'una altra, totalment diferent. No? Uh-huh. I la gent, llavors, que tot veu en blanc i negre, ho té molt malament. I això es pot entrenar. No? Veure que qualsevol cosa que em passa a la vida, sempre la puc mirar des de molts àngulos diferents. No? I això és un aprenentatge molt important.
Per tant, estem davant de la capacitat que puguem tenir de controlar totes aquestes coses que ens semblen incontrolables.
Incontrolables, correcte, correcte. Uh-huh. Què passa? Que al nostre cos, nosaltres les persones funcionem a nivell subconscient. No? Està comprovat científicament que totes les decisions, comportaments que prenem, etc., el 95% ho prenem de forma inconscient. No? Per tant, no som conscients. I el nostre cos ha après de forma molt ràpida a actuar de determinada manera. Llavors, la ment és molt poderosa, és molt potent, i com hem actuat de forma tan ràpida, també podem fer aquest procés de desaprendre, d'ensenyar-li altres maneres de poder gestionar aquests pensaments i aquestes emocions. I per tant, sí que, contestant a la teva pregunta, sí que ens podem entrenar, podem aprendre. La paraula una mica més afinada és gestionar, més que controlar, però sí, a poder modular les nostres emocions i poder-les canviar, gestionar-les.
És difícil aquest procés que ha de passar, doncs, una persona d'una empresa per dir, a veure, jo quan m'atabalo i d'aprendre a no atabalar-me.
Clar, aquí, si parlem de difícil, ja ja estem entrant en una creença limitant, en un pensament que ens conduirà a sentir una sèrie d'emocions, d'acord? Llavors, jo diria, s'ha d'aprendre, això és com tot, la primera vegada que ho fem ho trobem complexe. No difícil, però sí complex. Llavors, bàsicament ha d'haver un aprenentatge, una perseverança, i aquí ho acabes aconseguint. O sigui, potser és més senzill del que pensàvem, o potser no tant, depèn com s'ho prengui la persona. No? Un cop com estàs ja amb la roda, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, és més senzill del que pensàvem, però evidentment ha d'haver constància, aprenentatge, i és un procés. O sigui, no és d'un dia per l'altre.
Fins a quin punt les empreses estan convençudes de la importància d'aquest aspecte per la pròpia gestió? I aquesta ja va per les dues.
Jo crec que hi ha empreses de tot tipus. Uh-huh. Hi ha empreses on sí, són conscients d'aquesta necessitat de gestionar les emocions, perquè no oblidem que totes les empreses estan formades per persones, i les persones són éssers emocionals. Per tant, és cabdal gestionar les emocions. Això és més fàcil amb grans empreses, una tipologia d'empresa. Sí que és veritat que també estem en un món molt incert, on hi ha molts canvis, molta atenció als resultats, treballar per objectiu, hi ha moltes exigències, molta competitivitat, i això moltes vegades amb pimes, que són les empreses que tenim més aquí a prop al territori, doncs per molta importància que se li vulgui donar, de vegades el dia a dia, l'acostum fa que anem més a remolc, diguéssim, no? Més primant aquests resultats, aquests objectius. Llavors, jo crec que s'està sensibilitzant a la població empresarial, sensibilitzant a les empreses de la importància. I sí que hi ha marca una gran diferència les empreses que s'hi poden dedicar, que fan una gestió de les emocions més acurada, de les persones que no ho tenen en compte. És el meu parer.
Julián.
Sí, no, estic totalment d'acord, no? I depèn una miqueta de la gent que mana a l'empresa, no? Si ells estan convençuts, si ells mateixos han fet alguna experiència d'aquest tipus, algun curs, i veuen que realment serveix, llavors són molt més oberts, no? A pensar en implantar cursos d'aquest índole també a l'empresa.
Mm-hmm. En qualsevol cas, el que ens esteu comentant serveix per l'empresa, però serveix per fora de l'empresa, és a dir, no deixa de ser un autoconeixement personal que ens serveix per gestionar totes les vessants de la vida i no només la purament professional.
Correcte, i sí és, sí, sí. Mm-hmm. Sí. Jo sempre dic... Ai, perdó. Jo sempre dic, perquè moltes vegades les persones amb les que treballo venen per un tema perquè volen aconseguir un objectiu professional, però darrere, pues, clar, sempre hi ha un tema personal, no? Jo dic, és que nosaltres a nivell verbal és molt fàcil diferenciar la meva part professional i la meva part personal, però després amb el dia a dia això no passa. On està la línia que ens separa? No? Les persones som éssers integrals, llavors hem d'atendre a la persona amb la seva globalitat i per tant, quan comencem a fer un treball d'autoconeixement, d'introspecció, de descobriment, etc., això sempre té beneficis amb tots els àmbits de la persona, sigui amb les relacions de parella, amb les relacions amb els fills, a nivell professional, comunicació, etc.
Porto la pregunta a l'extrem. Qui es comporta com un dèspota a la feina és probablement també un dèspota a casa?
Bona pregunta.
Passo a palavra.
No ho sé, no ho sé.
He generalitzat, i repeteixo, amb tota la intenció he portat la pregunta a l'extrem, però una miqueta ja m'heu entès per on anava.
Home, potser que, no, que al revés, no? Que sigui a casa, sigui una persona molt així suau, no ho sé dir, no? Però el cas és que sí. Una persona despota a la feina, jo crec que és fatal realment, que no té... Això no motiva a ningú, si el teu cap és un despota no funciona.
Diuen, hi ha una frase, jo m'he quedat amb una frase, que diuen, tal com fas una cosa, les fas totes. Llavors, tirant per aquí, poden haver diferències, no? Però jo crec que la persona que amb una faceta, en aquest cas a nivell professional, es pot comportar com un dèspota, no diria que és dèspota sempre, però que sí que pot, en altres àrees, pot estar cobrint o amagant alguns aspectes de si mateix, no? Llavors, jo no diria que és un dèspota, no em veuria amb aquesta capacitat, no? de fer aquest judici, però sí que possiblement no hi ha una 100% d'autenticitat, no? O sigui, és com que s'estan emmascarant alguns aspectes que possiblement, si aquesta persona es deixés anar, pues sortiria molta cosa.
El que passa és que jo crec, no, per ser un dèspota, has de ser una persona molt agressiva. I com hem dit abans, no, mai som, les coses no són blanc i negre. No? Jo puc ser una persona amb una tendència a l'agressivitat, però tampoc significa que ho sigui sempre. I per això tampoc m'agrada, no, de jutjar la gent d'aquesta manera tan... tajante, no?
Repeteixo, és a dir, ho he fet amb tota la intenció, tampoc.
M'agrada provocar.
és la meva feina, oi? Aleshores, a partir de les vostres experiències, les empreses que van a buscar un servei que en el fons no deixa de ser una proposta innovadora dintre de l'organització de les empreses, és a dir, busquem fórmules diferents per gestionar les emocions i d'aquesta manera doncs també al final l'empresa té un objectiu que és buscar uns beneficis. Mm-hmm. I aleshores l'empresa busca això. Fins a quin punt diguem, us fan partíceps de que doncs, han aconseguit aquell objectiu que anaven buscant quan van demanar els vostres serveis?
Home, jo t'ho puc parlar sobretot del meu camp, no? Que són els cursos de mindfulness. Hi ha una gran part d'intel·ligència emocional, no? I jo crec que en números jo no tinc els números quin beneficis aporta, no? Però al final de cada curs jo faig una enquesta entre els alumnes i està la gent, la gerente, diguem, també, no? I llavors et diu, no? Mira, el gran que és que ara quan hi ha un pico de feina nosaltres estem més relaxats, no? Som més empàtics amb els nostres companys, no? Treballem junts i tot això és molt important per una feina, per una companyia, no? Si cada un treballa només mirant en el seu sector, no funciona. Llavors, I el primer punt, no, d'això de la reducció de l'estrès és totalment essencial per dues bandes, no? Perquè l'estrès ara afecta a tothom quasi i llavors té efectes de moltes baixes laborals, no? Uh-huh. I per una banda, i per l'altra banda, quan jo em sento molt estressada, jo dic sempre que m'atonta, no? En el moment que estic estressada, jo ja no veig el que ets de prioritzar. I no sé si eficaç a la meva feina, no? I per això jo crec que jo no puc dir en números, no, els beneficis dels meus cursos, però sí d'una forma més així...
intangible.
Exacte.
Doncs mira, quan has formulat la pregunta, m'he recordat de que justament l'any passat vaig organitzar un taller on fem canvi de creences, gestió emocional amb una tècnica determinada, i aquí es va inscriure una persona, un professional, que portava un any treballant a una empresa, al sector immobiliari, i per la raó que fos doncs no acabava d'arribar als seus objectius, no? Feia molt bona feina, però al final no acabava de tancar cap venda. Llavors aquí semblava que hi hagués algun tipus d'inseguretat, hi havia alguna limitació, no?, que feia que acabés bé la seva operació, diguéssim. Llavors aquest xicot va vindre al curs, era un curs grupal, es va treballar igual que la resta, i en 15 dies el seu cap em va trucar i diu: ostres, que aquesta persona ha tancat la seva primera venda, estem molt contents. Diu: jo no sé si tu has tingut alguna cosa a veure o no. Dic: mira, el mèrit és seu, realment, perquè clar, influeixen molt de factors. I bàsicament aquesta persona, després de 3 mesos, havia fet 5 ventes per un valor d'un 1,5 milions d'euros. O sigui, em van fer el testimoni per escrit, perquè clar, va tindre com molt impacte el treball que van fer amb aquest noi. Llavors sí que és veritat, de vegades hi ha algo que es pot quedar així més intangible, o de vegades, segons de com estigui la persona, etc., i la consciència que prengui, podem obtenir resultats més medibles, més quantificables.
Clar, perquè el que estic entenent, a partir del que heu dit les dues, això pot tenir aplicacions, per exemple, en empreses mitjanes que tinguin diversos departaments i que hagin de treballar de manera conjunta o coordinada, i que no tinguin el costum de fer-ho, perquè al final tothom acaba treballant a la seva parcel·leta. I també, òbviament, té una aplicació molt directa amb una feina tan necessitada d'empatia com la venda.
Correcte.
I per tant, doncs, un senyor que vengui cotxes a un concessionari, un senyor que vengui cases, aquell, o anava a dir, es posa la butxaca al client, si sempre s'ha dit allò de vendre motos, o no funciona. I per tant, doncs, són dos aspectes o dos sectors molt, molt concrets on poden necessitar serveis com els que oferiu.
Mm-hmm. Jo crec que tot el servei, no?, de cara al públic, si no saps gestionar les teves emocions, estàs perdut, no?
Departaments d'atenció al client...
Exactament, és molt important aquí.
Però clar, al final el que s'acaba dedicant a això també ha de tenir alguna cosa una miqueta innata d'això, perquè si no... mal negoci.
No necessàriament. A vegades, mira, jo visc aquí a Sitges i he tingut la sort de poder venir amb la bicicleta avui aquí, i en alguns restaurants, bueno, en alguns restaurants fantàstic, hi ha uns cambrers que realment chapeau, genial, però hi ha altres que jo ja no torno a aquest restaurant, no? I llavors és essencial. D'acord. I no és, ja sé que t'agrada la idea de que sigui innata, i ho és, però també es pot treballar
i
molt.
Es pot treballar. No, i queda claríssim. És a dir, aquesta possibilitat de treballar capacitats que en principi pensem que no tenim.
Sí, sí.
Això és així.
Sí, és així. I clar, l'actitud fa molt, no? O sigui, pot ser una persona també, pot passar de tot, no? O algú que ho porti internament o així d'entrada, com tu ben bé comentaves abans, però després es dona una casuística que aquesta persona, pues, perd la motivació, no? Llavors canvia l'actitud. Possiblement no és conscient de l'impacte que té la seva actitud amb els clients, però és algo que s'ha de determinar totalment, perquè, com tu dius, és així, no?
I aleshores... Jo puc afegir una cosa, perquè jo penso, no? Per mi la clau, la cosa realment important, és que la persona sigui oberta i tingui, vulgui canviar la seva actitud. No? Si el seu cap diu, mira, no funcionas bé a la feina, t'he apuntat a un curs, pot funcionar o no, no ho sé. Però si la persona mateixa diu, oh, jo em falta empatia, em falta intel·ligència emocional i vol aprendre, pot canviar tot.
No, clar, evidentment. A part, clar, anava a dir, el primer que necessitem per fer qualsevol cosa és reconèixer, perquè
exacte,
si no reconeixem no canviarem. Mm-hmm. El reconeixement pot partir de la pròpia consciència d'una mancança o de que algú altre t'ho diu, però això sí, tu t'ho has de creure, perquè si no t'ho creus...
Sí, no, per això no? la consciència és el primer i el punt més important, no? Mm-hmm. I després, jo a la meva vida he llegit molts llibres d'autoajuda, etc. És un bon punt de partida, però no és suficient per la meva experiència. Necessites a vegades que una persona t'apoya. Necessites això que hem dit al principi, no? Coneixements experiencials, perquè si no es queda tot en l'aire.
De fet, això us ho volia preguntar ara. El vostre és un sector amb molta literatura, moltíssima, mm-hmm. i molta literatura de la que es podria considerar, probablement deu haver literatura bona, segur, però també literatura fàcil, per no dir barata. Oi? Fins a quin punt fa mal aquesta literatura a la tasca dels professionals?
Jo llegeixo moltíssim, m'agrada molt llegir també en aquest àmbit anomenat autoajuda. Segurament hi haurà de tot. A veure, a mi, jo amb el que em trobo una mica més flagrant és quan es prometen resultats canvia total en 3 dies, no? Consigue esto ràpidament. Jo crec que el que fa mal precisament és això, és l'enfoc que se li doni. No? O sigui, hi haurà molt que és boníssim, hi haurà altre que no tant, cadascú utilitza les seves tècniques, les seves maneres, per tant, hi ha molt a conèixer i molt, uh-huh. molt a aprendre. L'únic aquí s'ha de fer una tria. Jo crec que és vendre, de vegades amb aquestes ganes, no? De vendre pues, exemplars, etc., és quan es cau amb aquest parany d'aconseguir les coses molt, molt ràpidament i de manera superficial, quan realment, si volem canviar, hem de arribar a un punt de transformació interna. Hem de canviar els nostres pensaments, les nostres emocions, i això requereix un procés. Per mi, qualsevol cosa que vagi amb aquesta línia serà benvinguda, perquè hi ha tanta literatura que ni jo mateixa l'arribo a conèixer tota, eh? O sigui, és tot un món.
Jo estic totalment d'acord amb la Begònia, no? Aquesta promesa, no? Com amb les llengües, no? Aprendre l'anglès en 3 dies no té cap sentit. Però després jo crec que hi ha una cosa molt fàcil per decidir si un llibre és bo o no. És simplement si m'ajuda, si em serveix, és bo, i si no em serveix, fuera. I això amb tot, jo crec que amb tot el que estem aprenent, no? És sempre posar el filtre propi també, no? A veure, el que m'expliquen, no? També ho dic a les meves, als meus cursos, no? Jo el que ensenyo és un oferiment, no? I després tu decideix si et serveix, fantàstic, i si no, no.
Mm-hmm. Clar, perquè no totes les fórmules serveixen a tothom.
Exacte, és això.
Doncs interessant, Eva.
Molt. Molt interessant.
Explicarem.
És important quan hi ha equips de treball que han de compartir. Llavors, si hi ha una persona que no està jugant a les mateixes regles de joc, doncs podria ser molt gràfic.
Clar, pot distorsionar-ho tot.
Correcte.
Per tant, Begoña Cartagena, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Anava a dir gràcies per l'actitud positiva, malgrat haver...
hem de ser exemple,
No, sens dubte, perquè escolta, has arribat aquí i t'has posat el moment en el paper. I a la Julián Esternkamp,
moltes gràcies també a tu.
Moltes gràcies. Perdona per les preguntes, incisives.
I gràcies a la teva lliure amb el meu català, que
no,
encara s'enfalla.
No, al revés, gràcies pel teu català. Eva.
Això mateix, ens retrobem d'aquí 15 dies.
Ens retrobem d'aquí 15 dies en el que serà l'últim espai de la federació.
Això mateix, abans de finalització de temporada, amb aquest... 30 segons, recordar-vos que demà tenim la marató de contactes, que encara us podeu inscriure, es fa al restaurant La Cucanya, uh-huh. i és un acte durant tot el matí, doncs coneixerem diferents empreses i és un bon moment per trobar clients, proveïdors o el doncs... que vosaltres busqueu.
I posar una mica d'intel·ligència emocional.
També.
i així ja, ja ho acabem de rematar.
Això mateix.
Doncs moltes gràcies a tots tres.
A vosaltres.
I a tots vostès, ho deixem aquí, Notícies amb Catalunya Informació, i després parlarem amb la gent de l'Escola Pia. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.